L'audiovisual.
Està començant el crescendo del tema dels Chevaliers de Saint-Réal, de la música de Hans Zimmer per The Da Vinci Code, el Código Da Vinci, amb què obrim avui aquest audiovisual que amb el Diego Monroy una setmana més farem un recorregut per algunes de les bandes sonores, seguint l'ordre cronològic del temps en què van ser creades, d'aquests quatre compositors protagonistes de la temporada, tots quatre, a més, instal·lats en una escala de progrés en la música cinematogràfica del cinema americà al llarg del segle XX, sempre amb la benvinguda d'un dels altres grans músics de la història del gènere al país i a la visual. Avui és Hans Zimmer qui us dona la benvinguda, aquest músic de Frankfurt. Molta gent no recorda que era alemany, és alemany, descobert pel gran oblidat d'aquesta història, el Stanley Myers, que li va donar les primeres oportunitats. Des del Rei Lleó fins a Dune, els dos Oscars, des de Gladiator a Thelma i Louise, o de Rain Man a Delgada Línia Roja, o els treballs amb Christopher Nolan, etc. Un músic que realment s'ha convertit en essencial i crucial en la música de cinema actual. Més que un músic, diria jo, una indústria, per la quantitat de gent que treballa amb ell i per ell en tots els àmbits de la producció sonora i també de la producció musical. Doncs bé, el Codi da Vinci, amb Tom Hanks, Audrey Tautou i Ian McKellen, d'aquella adaptació de la novel·la de Dan Brown, sobre algun dels grans secrets amagats de l'origen de la cristiandat, on precisament va fer una partitura molt poc semblant a les més famoses de la seva trajectòria. Només sentint això ja veieu. Ja veieu quina elegància, no? És una música realment sistemàtica, molt maca, molt maca, molt maca, per una escena clímax total del final de la pel·lícula. No és el que acostuma a fer en aquests casos Hans Zimmer. Doncs bé, de religió parlarem amb la primera banda sonora que escoltarem representant els quatre compositors de la temporada. Serà la de Franz Waxman, el més antic, el més vell, per descomptat. És una pel·lícula del 1954 dirigida per Victor Saville. Una altra aportació al peplum bíblic dels 50 de part de la Warner. Aquí es va titular El Cáliz de Plata, de Silver Chalice. Un film ridícul, absolutament desbordat pel pas del temps, sense cap mena de mèrit, mediocre, avorrit, i a més feia pena veure Paul Newman sent el protagonista de la pel·lícula. De fet, Paul Newman no el volia fer, volia fer a l'Este de l'Eden, i els de la pel·lícula volien a James Dean, però al final James Dean va dir que sí a l'Este de l'Eden. El Paul Newman es va haver de conformar amb això. Pier Angeli, que era la seva companya a la pel·lícula, va acabar sent la núvia de James Dean, que visitava Paul Newman, que era amic seu de l'Actors Studio. Hi va haver un embolic absolutament sensacional al voltant d'aquest film, que és molt més divertit que no la pel·lícula, cointerpretada per Virginia Mayo i Jack Palance, la història, realment de fantasia, d'un escultor grec que ha de transformar el calze del darrer sopar en una obra de luxe, un objecte de plata, d'argent, amb les cares dels apòstols tallades al seu voltant. Tothom va odiar aquesta pel·lícula, i Franz Waxman també, i va decidir que faria la música per on li rotava. És a dir, la partitura, que sí que comença amb uns cors d'aquells celestials, de pel·lícula de romans, etc., no? Temes a la clàssica, a banda que també cita el Parsifal de Richard Wagner, immediatament el que fa és anar directament cap a una música distintiva, moderna, fins i tot stravinskiana, absolutament stravinskiana, plena de detalls atonals, molt trencadors per l'època, i amb pàgines també d'unes qualitats debussianes interessantíssimes. Per tant, ja que la pel·lícula no m'importa, deixeu-me a mi fer la meva creació. És el que és la música del Cáliz de Plata amb orquestracions de Leonid Raab, i la Queensland Symphony Orchestra us la dirigirà a Richard Mills en una versió suite que conté els temes Preludi, La persecució, Simon el Mag, La lluita pel calze i Final. Doncs hem començat amb el Càlice de Plata de Víctor Saville, la pel·lícula de Franz Waxman, la música, i fora del començament i al final amb la cita evidentíssima, el tema del calze del Parsifal de Richard Wagner, la resta no té res a veure amb els codis musicals imperants en l'època per una pel·lícula d'aquestes característiques, bíblica o religiosa, o pel·lícula de romans, per entendre'ns. És una música absolutament en contra del que era usual en aquell temps, i si us heu fixat en ella, vull dir, realment una, diguem, una autoafirmació autoral de Franz Waxman en tota regla. Per tant, la pel·lícula era una porqueria i la banda sonora era una rebel·lió a la porqueria. Ara sentirem una altra música d'un mestre, com sempre tots ells, no? Bernard Herrmann, en aquest cas. Serà un capítol Herrmann, el d'avui, no massa llarg, perquè dedicarem temps a altres coses, també, però només amb el que sentirem n'hi haurà prou per seguir entenent la ment d'aquest compositor. És una pel·lícula del 1957 de Fred Zinnemann, que es va titular Hatful Rain, un sombrero lleno de lluvia, la van titular aquí a Espanya, basada en una obra de teatre molt polèmica als Estats Units al seu moment, de Michael Vigazzo, de l'escola Arthur Miller, que explicava la història de la tragèdia domèstica d'un exsoldat que torna de la guerra de Corea i és addicte a la morfina per culpa de les ferides de la guerra i tot el que viu a posteriori. Una pel·lícula, per tant, molt típica del director Fred Zinnemann, el director de Solo ante el peligro. També va ser el director de D'aquí l'eternitat, de Los Ángeles perdidos i de Hombres, aquella pel·lícula amb Marlon Brando, totes elles al voltant de la Segona Guerra Mundial o de la Guerra Corea i les seves conseqüències, precisament la ment humana, en els que l'havien patit en directe, els soldats protagonistes, no? Era una producció de la Fox, amb Don Murray, que se'n morí ara fa unes setmanes, Toni Franchosa i Eva Marie Saint com a protagonistes. Estem ja en el circuit, evidentment, Actors Studio de l'època. Material denúncia i música fosca, violenta, àgria, absolutament pertorbadora. Una música que assalta cops de fuet a qui l'escolta i, per tant, a la ment introspectiva del mateix personatge protagonista de la pel·lícula, tancat en la seva tortura mental com en una presó absoluta. Per tant, no espereu aquí delícies celestials, ni molt menys, sinó llenguatge musical absolutament homogeni i absolutament pur, i que a més era necessari. Bernard Herrmann serà el director de la suite, minisuite, que us oferim d'Un sombrero lleno de lluvia, amb els títols de crèdit i un tema titulat, irònicament, El pati dels jocs. Voldria dir El pati dels bojos, però precisament la van titular com El pati dels jocs dels nens mentals.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
I després d'aquest Bernard Herrmann i un sombrero lleno de lluvia amb una música en espiral que és realment com una trituradora absoluta i realment, ho dic, elogiant-la precisament amb el que estava explicant la música acompanyada, evidentment, de les imatges del film. Herrmann at his best. Però ara farem un canvi total d'època, d'estil musical, d'intencionalitats, perquè arribem a Jerry Goldsmith i arribem a un títol que ho diré, bueno, no, un moment, és Star Trek, Star Trek The Motion Picture, és a dir, la primera versió cinematogràfica de Star Trek. 10 anys després d'acabada la sèrie, que no va ser cap èxit espectacular enlloc al seu moment, però es va convertir després en una peça cobdiciada, no?, de culte, va venir la pel·lícula que va dirigir el director de West Side Story, Robert Wise, era l'any 1979, i Jerry Goldsmith va crear el tema musical definitiu per Star Trek i tot el que vindria a continuació, amb orquestracions i dinàmiques que inclouen l'original d'Alexander Courage, però el catapulten absolutament a la grandesa. Després cediria la responsabilitat dels següents títols a l'amic Goldsmith, a James Horner, precisament, a Leonard Rosen i altres, fins que tornaria a recuperar-ho amb el seu fill al final de la carrera amb no massa bons resultats. En tot cas, tornen a trobar-se Kirk, Spock, McCoy, Scotty, Sulu, Chekhov, Uhura i la Enterprise, la nau. Aquesta és l'escena crucial i la pel·lícula es justifica per aquesta retrobada de vells amics. És l'enormitat de la imatge, la bellesa dels efectes per aquell moment, la solemnitat de la filmació, que s'arrodoneixen amb l'emotivitat absolutament melanconiosa. Perquè no és una pel·lícula èpica i d'aventures extraordinàries, que té, en fi, evidentment ho té, però el tema no és aquest. És precisament el sentit aquest de l'amistat i la fidelitat dels vells personatges que tenen la possibilitat d'una segona oportunitat, no? Llavors, amb aquesta mirada de Jerry Goldsmith, la música esdevé, a més, com si fos una cantata, però sense veus humanes, perquè no deixa de ser un acte gairebé religiós, el culte a Star Trek i, precisament, l'aproximació que fan els personatges i aquesta església que és la nau Enterprise en realitat. Per mi és una meravellosa banda sonora, absolutament la que convenia per aquesta pel·lícula, i per tant, escolteu-la amb els títols de crèdit i el tema de la nau Enterprise i la retrobada de tots ells amb la nau que està aparcada, diguem, flotant en l'aire en un gran hangar de l'espai, amb Jerry Goldsmith dirigint la seva partitura. Però això no serà tot, perquè després de Star Trek us portem un suplement, un regalet. És un fragment, els títols de crèdit d'una pel·lícula oblidada, afortunadament, detestable, però amb música de Jerry Goldsmith, que li va fer uns títols de crèdit musicals que són una joia absoluta que cal que redescobriu o descobriu. La pel·lícula es titulava Cabo Blanco i era un remake inconfés de Casablanca. L'argument era idèntic absolutament, però passava una història de caçadors de nazis a Perú, amagats en allà. Per tant, la pel·lícula van rodar a Jalisco, va ser una coproducció entre Estats Units i Mèxic, amb Charles Bronson fent el paper de Humphrey Bogart, amb Dominique Sandà fent el paper d'Ingrid Bergman, pobreta, amb Jason Roberts el paper de Paul Henright, Fernando Rey, Gilbert Roland i Simon McCorkindale per allà al mig. Borreu-la del mapa, absolutament. No us interessa en absolut. El que cal que sentiu i disfruteu és la música de Goldsmith amb un tema ballable llatí, meravellosament orquestrat, amb una força inqüestionable i uns metalls excepcionals. No és llarg, però de veritat que és d'aquells fragments que diria me'l quedo i de tant en tant me'l poso. Doncs ja està, era això, era Cabo Blanco, era Jerry Goldsmith. En fi, gent honesta, jo m'he compromès amb aquest projecte i encara que ja vegi que això no va enlloc, et regalo un moment musical que no contradigui els meus valors, és així de clar. De manera que ja continuarem amb Jerry Goldsmith i amb tots ells, clar, evidentment, no sense passar abans per James Horner avui i tancar el capítol de l'audiovisual d'aquesta nit. El hombre sin rostro és la banda sonora que toca, perquè anem seguint una mica l'ordre cronològic, ens saltem coses, eh? Ens saltem coses perquè, esclar, és impossible. És una pel·lícula de Mel Gibson, dirigida per Mel Gibson i protagonitzada per ell l'any 1993. Va ser la primera col·laboració entre Mel Gibson i James Horner, que es va allargar després a través, per exemple, de Braveheart, fins a arribar a Apocalipto. L'última vegada vam treballar junts perquè James Horner es va morir en un accident d'aviació, com potser alguns de vosaltres sabeu i recordareu. Era la primera pel·lícula com a director de Mel Gibson, encara molt humil com a director, que no a les seves pel·lícules que seguirien, no? Explica la història entre un nen inadaptat, que no se'n surt amb els estudis ni amb la vida, ni amb el seu creixement, ni amb res, i que només es relaciona bé amb un professor veí amagat a casa seva, un home misteriós del que ningú sap ben bé res, excepte que el seu passat va ser protagonista de la mort de diverses persones. I, a més, és molt inquietant perquè el seu rostre va quedar totalment desfigurat. Mel Gibson, el guapo, doncs es va posar la cara del fantasma de l'òpera directament i, per tant, quan surt de les ombres i l'ensenya, et trobes que aquest home i aquest nen, que tots dos són uns incompresos, evidentment acabaran formant una família, és a dir, ell serà el pare de l'altre o el fill de l'altre i s'autoadoptaran mútuament. També és la història d'un poble, de la vida comuna, uns Estats Units intimistes, seguint els camins una mica de la literatura de Horton Foote. Concretament, recordareu una novel·la d'aquest escriptor que era Matar un ruixenyor i la pel·lícula que Robert Mulligan va fer amb ell, amb els nens protagonistes fills de Gregory Peck. No per la banda del judici, sinó per la banda de la relació dels nens, els seus jocs amb el seu pare i amb aquell personatge misteriós també de la casa dels veïns. Robert Duvall era el protagonista que tothom considera que és com una persona pertorbada i que pot ser un perill, però que en realitat és un tros de pa absolut, és on trobem el secret d'aquest home sense rostre. Doncs la música és així. La música, des de bon començament, és harmònica, és dolça, no exagera, no es perd, t'agafa per les ungles i t'emporta directament amb ella cap a l'escalfor humana. O sigui que és un camí musical molt discret i molt vell que fa James Horner en aquest film, una suite que inclou el tema del mirador i els crèdits finals de la pel·lícula amb la London Symphony Orchestra dirigida per ell mateix i orquestracions de Thomas Pasatieri ens ho demostraran. El hombre sin rostro.